Poc més d'un quart d'hora per arribar al punt de les 11 del matí. Avui, a les 7 de la tarda, a l'Arxiu Nacional de Catalunya hi trobarem la segona de les tres conferències del cicle Parlant de la Nostra Llengua que han organitzat els amics de la UNESCO Vall d'Oreix Sant Cugat. La d'avui es titula Història de l'Escola a Catalunya i és a càrrec de Tessa Caldés, professora de llengua hebrea a la Universitat de Barcelona i filla menor de Pere Caldés. Senyora Tessa Caldés, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Primer de tot, com es pren l'encàrrec d'aquesta xerrada que ha de fer avui pels amics de la UNESCO Vall d'Oreix Sant Cugat vinculada amb la llengua catalana, amb la llengua de casa nostra?
Bé, de fet, aquesta xerrada no se diu en absolut el meu objecte d'estudi, perquè no hi té res a veure, però sí que se diu perfectament a un dels interessos més profunds i que formen part d'un dels objectius de la meva vida, que és doncs lluitar en la mesura que puc per la nostra llengua. I aleshores, doncs, vaig acceptar encantada.
I aquest futur de la nostra llengua, per on passa? Què passarà amb el català al País Valencià, a les Illes, a la Franja, a la Catalunya Nord, amb una hipòtesi d'una Catalunya independent?
Doncs jo penso que amb una hipòtesi d'una Catalunya independent s'hauria de mirar d'aprofitar realment el que no hem pogut ser fins ara. Hi ha aquesta polèmica actual de molts polítics i molts representants nostres que diuen que el castellà hauria de ser llengua oficial i de màxim respecte. Jo hi estic totalment en contra, el respecte al que vulguis, com qualsevol altra llengua. Oficial la nostra, perquè de fet tots aquests segles de persecució han fet que arribéssim fins on hem arribat sense ser en absolut una llengua normalitzada. I el perill hi és sempre. Per tant, jo crec que totes les llengües mereixen un respecte, la nostra més que cap en el nostre territori, i a partir d'aquí doncs, que s'estudiessin totes les llengües que tothom volgués, però no obligatòriament, justament, el castellà, que és la llengua que minoritza la nostra, perquè malauradament la coneixem tots. I dic malauradament perquè saber és fantàstic, però en el nostre cas que tots sapiguem aquesta llengua ens produeix doncs, obligatòriament minoritzar la nostra.
La setmana passada teníem el president dels Amics de la UNESCO, Vall d'Oreix Sant Cugat, el senyor Rafael Recolons, que precisament obria el cicle i ens destacava en aquest programa que s'ha fet el possible i els impossibles per fer desaparèixer el català i feia referències també al francès, a la repressió dels estats espanyols i francesos.
Evidentment, clar, el que passa és que els francesos, la Catalunya Nord ha tingut la desgràcia que els francesos és un poble molt més intel·ligent i molt més civilitzat. I aleshores ho han sabut fer de tal manera que han aconseguit escombrar molt més la llengua. Nosaltres, per sort, en aquest cas, ens hem lluitat amb una sèrie de gent que, malgrat ens dominen, els hi falta una quantitat d'eines per aconseguir el que no han aconseguit fins ara, que potser encara hi serem a temps de salvar-la. Depèn de nosaltres, jo penso.
Per tant, vostè veu, perdoni, aquesta mancança de la intel·ligència a l'estat espanyol, que de quina...
De subtilesa. O sigui, ells, diguéssim que els francesos, des del meu punt de vista sempre, perquè ja saps que aquest no és el meu àmbit d'estudi, des d'estudi arreglat, vull dir.
Ja ho apuntava abans.
Sí, des del meu punt de vista, els francesos han volgut, evidentment, escombrar el català i totes les llengües que no són francès, però ells han ideat un projecte des de fa segles, un projecte realment d'educació pels ciutadans que ells creuen. O sigui, ells han planificat massacrant el català i les llengües minoritàries del seu territori, però pensant en un projecte on la seva qualitat i la seva civilització i tot el seu bagatge cultural i tot això planificat d'una manera intel·ligent. Jo crec que els espanyols els ha perdut només massacrar els catalans. I davant d'aquesta cosa perden tota noció de tot el temps. Només cal veure el verd, el que està proposant ara, és exactament el que es proposava el 1714, el que proposava la llei Moyano, el que proposava el conde Romanones, o sigui, no avancen res. Llavors jo penso que això ens beneficia a nosaltres perquè quedar assimilat per una gran cultura és molt interessant, però quedar assimilats per uns incultes no és gens interessant, i d'aquí ve que molts ens defensem com gat panxa en l'aire.
Com bé vostè diu, no és el seu objecte d'estudi, però li vull preguntar com creu que podem remeiar aquesta falta de subtilesa.
Dels espanyols? Això nosaltres no podem, ja s'ho faran. El que nosaltres hem de procurar, ells no són subtils en aquest aspecte, i és el que a nosaltres ens va bé, que no ho siguin, perquè aleshores manifesten tota aquesta cosa absolutament fora de joc i Això, nosaltres el que hem de procurar és mirar de, sense amb alegria i efectivitat, doncs, defensar la nostra llengua i la nostra parcel·la i procurar-ne que arribi a l'ús social a tot arreu on no arriba, com és clar que no arriba ni a la justícia ni a tants altres llocs. I això, si no ho aconseguim amb una Catalunya independent, no sé quan ho aconseguirem. És el moment de fer-ho. I a més, l'espanyol és una llengua tan propera a la catalana que ningú no pot argumentar que no l'entén. Per tant, és fàcil arribar a fer aquest salt respectant a totes les persones que viuen aquí, que només faltaria que encara no han après la llengua, no, ni la caldrà que l'aprenguin, perquè bé que l'entenen si volen.
Per tant, els deixem estar i anem a banda.
Exactament, som nosaltres que hem d'anar, ells que vagin fent. Jo no em preocuparia de la llei verd per res. Bueno, com s'ha fet sempre, perquè de fet he tingut ocasió d'aprofundir justament per preparar aquesta conferència d'avui en totes les lleis que hi ha hagut d'imposició que s'han hagut d'anar repetint constantment. I per què s'han hagut de repetir? Perquè sempre hem lluitat i hem trobat els mecanismes per anar esquivant aquestes lleis tan coercitives i tan letals.
Per tant, aquestes seran les seves eines per la conferència d'aquesta tarda, a les 7 de la tarda, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, totes aquestes lleis d'imposicions?
Bé, jo apunto tres o quatre lleis d'imposicions, perquè si les hagués d'apuntar totes no acabaria mai, se'n fan volums, no? Quatre mostres, només per veure que això comença doncs el 1714 i arriba fins ara. Ara estem igual, perquè llegeixes la llei verd i totes les coses que diu, i és que és una cosa que sembla que no pugui ser.
Ja per acabar, senyora Caldés, a la conferència d'aquesta tarda hi haurà lloc pel judaïsme català a la xerrada? Recordem el viatge d'aquests dies del president Mas a Israel.
No, perquè no hi tinc temps per això, i aquest no era l'objectiu. A mi el viatge del president Mas a Israel em sembla la cosa més oportuna que ha pogut fer. Hem de trobar precisament nosaltres complicitats amb estats de la potència d'Israel. Em sembla perfecte, anem bé així. Però no tindrà lloc això a la conferència, perquè no és el cas.
No és el cas, avui parlem de la llengua de casa nostra. I una última, aquest diumenge, a càrrec del grup de teatre Espiral, o a través d'aquest grup de teatre, el Casal de Cultura de Valldoreix acull la taula rodona amb l'obra del seu pare, que Víctor Alexandre
ha
continuat.
Sí.
Vostè estava contenta quan a les lectures de la fresca de la temporada passada s'homenatjava el seu pare.
Home, va ser fantàstic, i tant, em va agradar moltíssim, va ser fantàstic, perquè a més nosaltres tenim un record de Sant Cugat esplèndid, i reviure tot allò i veure la tasca que van fer tots els grups teatrals, i la Dolors Vilarassau i tots els actors, doncs em va semblar esplèndid.
Serà per tant una de les assistents...
Per no parlar del Frederic Roda, que va estar espectacular.
Sí, tenim un molt record d'aquelles lectures de la fresca. Sí. Deia, serà una de les assistents, per tant, gairebé confirmades aquest diumenge?
Home, i tant, si no em passa res, i tant, allà hi seré, sí.
Senyora Tessa Caldés, professora, com dèiem, de llengua hebrea a la Universitat de Barcelona, filla menor de Pere Caldés, i que avui els santcugatencs tindran l'oportunitat d'escoltar a les 7 de la tarda a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.